OUC, amb Joan Maria Pou.
Un quart i mig de 10 de la nit, a equivocar-se. Com ens encarem a un error? Avui a la reunió del programa del nou C amb els companys hem parlat una estona de les errades que comets i com busquem les causes d'aquest error, com assumim les conseqüències, com a vegades ens traiem la responsabilitat de sobre, tot plegat arran de l'errada, jo crec que força greu avui a la cerimònia dels Oscars, amb aquesta equivocació que jo crec que a hores d'ara tots teniu clara. La millor pel·lícula, doncs, resulta que no era La La Land, com s'ha dit a l'estrada, sinó que era Moonlight, i doncs tot el sidral que ha generat aquesta errada greu, no? I ens ha semblat una bona excusa, un bon pretext per parlar una estona de l'error. I ho farem amb el professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, Manuel Armallones. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb el Ferran Ramon Cortés, consultor expert en comunicació personal i interpersonal. Bona nit.
Bona nit.
Amb el José Díez, professor de Filosofia de la Central, de la UB. Hola, bona nit, professor.
Bona nit.
I amb la Raquel Moreno, sociòloga de DECAS, col·lectiu d'analistes socials. Bona nit.
Hola, bona nit.
Benvinguts tots plegats. Quin tema aquest, el de l'error, el d'equivocar-se. A mi em ve de gust parlar amb vosaltres de la diferència entre error i fracàs, error i sentiment de culpa, per què ens costa tant a vegades assumir determinats errors, per què tenim tendència a personalitzar l'error, sempre que hi ha alguna cosa que no va, intentem posar noms i cognoms per explicar que ha estat aquella persona qui ha fet que allò no funcioni. Són algunes de les línies, diguéssim, que han sortit en la nostra reunió del programa. Si us sembla, podríem començar per fer aquesta distinció, no? Que a vegades potser no està gens clara en nosaltres mateixos, no? Entre equivocar-se i fracassar, no? En teoria són dues coses que no tenen res a veure, o no sempre tenen res a veure, o sí?
Jo diria que sí, però...
Sí?
Bueno, en realitat jo diria que un fracàs és un error qualificat de culpable, diguem-ne així. Hi ha una cosa curiosa quan has parlat de la relació entre error i responsabilitat o culpa, i és que, en principi, les coses que tendim a considerar responsables o culpables les associem a la intencionalitat, no? Un fa alguna cosa malament, intencionadament, llavors és culpable. Amb l'error no és possible, perquè un error intencionat és impossible. Llavors, l'error, per la seva pròpia definició, té que ser... separar de la intencionalitat, en el sentit de que si, per exemple, es descobreix que el dels Oscars ha sigut un muntatge, no parlaríem d'error. I la mera idea, per exemple, en els errors teòrics de creences, de creure erròniament algo que un sap que no és així, és impossible. Llavors, la idea de responsabilitat en l'error és molt més complicada. És algo així com un és responsable en un error quan no fa tot el possible per no errar. I jo crec que en aquest sentit, quan no és responsable, parlem de fracàs. Un ha fracassat, diguem-ne, perquè no ha fet les coses com hauria d'haver fet, no? Els científics, Newton va errar sobre la gravetat, sobre les forces, però no direm que va ser un fracassat, no? Perquè va fer lo possible per no errar. Llavors jo crec que és aquesta la diferència.
Que interessant. Qui continua?
Jo diria que depèn una mica de qui ho miri, no? I sobretot de la cultura a través de la qual es miri, no? Des del punt de vista potser més sociològic o més antropològic i això, penso que hi ha diferències entre cultures a l'hora d'entendre l'error, si es vincula o no al fracàs o a la culpa. Això és una tradició molt... o està molt vinculada a una tradició molt judeocristiana, no? Aquesta de la culpa, i que no tothom ho veu de la mateixa manera. De fet, la vessant més anglosaxona tendeix també molt a interpretar a aquest fracàs també com una oportunitat, no? Des d'aquí, normalment, un no alardea, no? Dels seus fracassos, no? Per exemple, un intenta muntar una empresa i si no li surt bé, si comet errors i no li surt bé, no alardea d'això, i en canvi, en altres cultures, sí que es pren, no? Com una experiència que es pot aprofitar en el futur, i fins i tot amb el que ha passat amb els Oscars, segurament hi hauria moltes interpretacions de que és una gran oportunitat per Moonlight, perquè segurament es parla molt més d'ella avui de lo que s'hauria parlat si ningú hagués comès aquest error, que per Moonlight és una gran oportunitat també per ressonar més. potser no tant per l'Alalan, no? Això ja no ho sé, però per Mulai segur. Jo penso que és una gran oportunitat. Per això depèn una mica de qui ho miri.
I més si tenim en compte la situació que es dona normalment en aquest tipus d'eventos. De fet, el Warren Beatty ha comès aquest error en el pitjor moment possible de la gala, perquè no estem parlant d'un Òscar d'aquests més tècnics que potser no s'entera tanta gent, sinó que ha estat en la pel·lícula, no? Llavors, i aquí el que és impressionant és després el ressò que té això en les xarxes socials. Aquesta sanció a l'error, aquesta sanció que pot culpabilitzar a la persona, doncs en el moment que comets qualsevol errada, ell o d'altres presentadors, també el Dani Rovira a la gala dels Oscars, que de seguida comencen que això li va acabar afectant, i ja és quan qualsevol error que cometi voluntari, sí, o sigui, normalment involuntari, com me deies, és ràpidament sancionat per la xarxa social, que s'estan tornant una mena d'altaveu de gran inquisidor que no et deixen passar ni una.
Jo volia incidir en el punt aquest del fracàs, en el sentit també de la cultura anglosaxona, que és que als Estats Units un fracàs és una línia de currículum. I quan tu vas a buscar inversors per la teva empresa, el primer que et demanen és, val, però tu què has fet? Mira, he fet aquesta i la vaig haver de xapar perquè vam fracassar. I he fet això altre i no va sortir bé. Tot això és línia de currículum. I aquí, en canvi, si te'n menges una, has d'anar tapant-te la cara i sobretot que no se n'assabenti ningú.
Potser no hauríem de fiar-nos de ningú que no cometés errors, no? Perquè dius, si no comet errors, sí, és que potser no fa massa cosa, no?
En l'emprenedoria americana, haver comès errors vol dir que estàs rodat. I no haver-ne comès vol dir que no tens ni idea de com funciona. I, per tant, prefereixen el que ha comès errors que el que no els ha comès.
És una
sentit.
Oportunitat de millora, no? D'aprenentatge, de canvi. Segurament que no ens hi torna a passar, això.
I respecte als Òscars, a mi em va semblar, des del punt de vista de la comunicació, em va semblar maco i ben portada la reacció que van tenir, sobretot els de La La Land. Mm. És a dir, l'escenificació que van fer de l'intercanvi d'Oscars i dels mateixos productors posant-se pel mig i dient, no, escolti, que això va en sèrio, que és un error, jo crec que això els hi va sumar, els hi va generar molta empatia a la resta de la gent.
Fins i tot, i sense fer spoiler de la pel·lícula, està també una mica lligant el que ha passat amb el que passa a la pel·lícula, no? Una situació que no acaba com o molta gent esperava que acabés, no? A mi el que m'ha impressionat també ha estat la reacció del productor, d'un dels productors de La La Land, que ha estat aquest error molt sancionat a les xarxes socials quan li ha agafat una mica de mala manera el paper al Warren Beatty i ha dit «It's not a joke, no és una broma, no és una broma», no? Llavors, això també ara m'estava mirant els tuits i també li han donat molta canya perquè s'entén que, home, que amb la situació que era un home de 80 anys, encara que amb una carrera espectacular i amb un saber estar tremendo, a més d'un m'agradaria és que ens veiéssim allà davant del teatre sabent que tothom t'està mirant, la reacció que ha tingut també, que fins i tot n'hi ha hagut memes també perquè semblava que li passava la Faye Dunaway, no? I la triu li passava una mica la responsabilitat, quan jo crec, sincerament, que ell se n'havia adonat de la situació i volia tenir, a veure què et sembla tu, perquè això està malament. I com les coses es precipiten i s'ha produït una situació en cascada que mirant els tuits pots passar-te avui el dia sencer.
És curiós perquè en els primers fils que heu estirat heu posat sobre la taula que un error no pot ser, diguéssim, voluntari, diguem-ho mm-hmm. d'aquesta manera, que un error pot ser una oportunitat i que en algunes cultures és imprescindible, diguéssim, per creure en aquella persona, però en canvi estem parlant que costa moltíssim assumir errors, no? És a dir, que la teoria que esteu posant aquí sobre la taula, sí, però després, diguéssim, costa horrors assumir aquests errors. Fins i tot a vegades costa horrors girar-los i trobar alguna mena d'aspecte positiu d'haver-se equivocat, no?
Jo voldria insistir en que, malgrat que l'apreciació del que és el fracàs varia de societat a societat, la idea de que per fracassar tens que haver pogut haver fet les coses millor o d'una altra manera és essencial. O sigui, les il·lusions òptiques no fracassa, simplement. Si un no es pot escapar d'un error, no ha fracassat. No? Llavors, el fracàs sempre hi ha alguna de responsabilitat en aquest sentit, de les coses podrien haver anat d'una altra manera i per això és una oportunitat per corregir-te, entre cometes. I en aquest sentit, clar, és dur acceptar l'error en el sentit de fracàs perquè cert reconeixement de que no has fet les coses com idealment les haguessis hagut de fer, va associat a la idea de fracàs. No? Després això pot ser considerat una opció, una oportunitat, o alguna cosa a penalitzar, com la tradició judeocristiana, és una altra cosa, però està vinculada a la idea de que tu has fet algo que podia haver estat millor. I, bueno, en aquest sentit, a tots ens fa dur, això, no? Depèn de les conseqüències, també, no? Però una mica és aquesta la idea.
De fet, aquí acabes de posar sobre la taula un altre element que jo volia comentar, no? I és que, clar, les conseqüències d'un error que tu creus que has comès també són fonamentals, no?, per després la teva reacció o com vius aquell error.
A mi el que em fascina és que, almenys en la nostra cultura, la gent comet errors i quan es disculpa donant patades a tort i a dret. Mm. Quan és molt fàcil disculpar-se. A més, en tenim un exemple amb l'anterior cap de l'Estat, no? Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a suceder. Si és una seqüència perfecta, no? Lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder. Però és que la gent, sobretot en l'ambient polític, és fascinant. La gent comet un error i en el mateix temps que està disculpant-se, s'està cagant amb algú o està donant una patada lateral en algú. I a mi em fascina això.
Sí, de fet, si no m'equivoco, en les imatges de lo del Warren Beatty sortia, no? De seguida ella es disculpava, però automàticament deia que estava llegint, que havia agafat, que li havien donat, que, o sigui, que també estava tirant pilotes fora.
És que jo crec que l'error no és seu.
Bueno, com a mínim, la disculpa oficial després ha sigut d'una altra empresa que era l'encarregada de les targetes.
Sí, sí, de la consultoria aquesta, em sembla que és Price Waterhouse.
Que... És que l'error va associat a la culpa i la culpa no vol ningú perquè genera un malestar i tenim tendència a evitar qualsevol estat que negatiu, amb la qual cosa el fàcil és desfer-nos d'això, d'aquest malestar, d'aquesta culpa que ens genera una ansietat i un efecte desagradable, per entendre'ns, i traspassar lo a algun altre. S'ha de ser molt madur per dir, m'he equivocat, he estat jo i no hi ha més a dir. I després, clar, el problema és... Una altra cosa és que també a política, de seguida, passa qualsevol cosa i ja volen culpa, responsabilitat i que te'n vagis. Jo entenc que potser ha de ser així. Jo no entro en això, però que també potser és una manipulació de l'error, de la culpa i tal, amb una finalitat que és, pues eso, lluitar contra l'adversari polític, no? I...
Però des del punt de vista de les relacions, quan hi ha una disculpa, la disculpa és balsàmica. És balsàmica. Canvia, posa l'altra persona en un altre lloc. Tens una persona hostil que t'està recriminant. En el moment que tu li dius, escolta, ho sento, m'he equivocat, aquella persona canvia totalment de lloc i la relació agafa un altre camí totalment diferent. Només per això ja valdria la pena. Mm. Perquè inclús si vols mirar-t'ho des del punt de vista egoista, és que engranes... el problema des d'un altre lloc. I així i tot, doncs, costa. La disculpa
és que
costa.
Jo crec que de vegades també costa perquè, encara que en el fòrum intern reconeixes que hi ha alguna cosa que podries haver fet millor, sempre tendeixes a convertir a l'error, diguem-ne, parcialment voluntari, en alguna cosa inevitable. Llavors, quan has fet alguna cosa que no està bé i te fot molt, penses, aviam, quina és la causa que jo no podria haver evitat i que, per tant, no és del tot responsabilitat meva, no? I això és algo que, clar, mentre fas això no et disculpes. Ja. Per disculpar-te tens que reconèixer que hagi passat el que hagi passat, tu has contribuït essencialment a això, no? I això és molt difícil. Sí? Però tu diies una cosa que a mi m'interessava, que és això de les conseqüències. Clar, de vegades els errors tenen conseqüències positives. Això és algo a nivell, jo que sé, tonto biològic, no? L'evolució consisteix en que les molècules fan errors al duplicar-se, no? Però no són conscients però, per exemple, els llenguatges canvien perquè la gent s'equivoca parlant en aquest sentit. I en molts àmbits hi ha errors que tenen conseqüències positives, en el sentit de que en una col·lectivitat, diguem-ne, s'innoven formes de relacions socials o de... Bàsicament, trencant, no?, línies que en teoria tenien que ser merament repetitives o... I això és algo que normalment no està associat, no? L'error sempre és error dolent. No està tan clar. Mm.
Clar, jo quan parlava de les conseqüències també ho hem comentat a la reunió, no? Per exemple, si un periodista de ràdio s'equivoca, doncs què? Pot ser que t'entrebanques amb una paraula o t'encalles amb una paraula i després surts al diàling del Basté al matí o dones una dada que era incorrecta. D'acord, però un metge s'equivoca i depèn de si és un cirurgià, etcètera, etcètera, doncs allò pot tenir conseqüències directament amb que aquella persona, per exemple, es mor.
Sí, aquestes molt bones no són.
No, però per tant, però clar, però el procés al final és el mateix, és un error professional, etc, però les conseqüències, no, de un error meu té unes conseqüències relativament importants, les d'un metge doncs poden ser definitives, no?
Però s'hauria de fer aquest anàlisi de si n'hi ha hagut un dolo, si n'hi ha hagut una voluntat, si s'ha fet tot el possible per evitar aquesta situació, i jo entenc que quan, en aquest cas, s'ha fet tot el possible per evitar aquesta situació que s'ha donat, se pot entendre que és una errada humana o que ha estat inevitable o...
Clar, però explica-li a qui l'ha comès.
Òbviament, i a qui la pateix, i a la família de qui la pateix. Aquesta és una altra...
Moltes vegades el que passa és que jutgem o arribem a la conclusió que hi ha un error quan tenim una informació que no teníem en aquell moment. I llavors el sentiment de culpa en aquest cas no és, des del meu punt de vista, no és legítim. Tinc una molt bona amiga que va tenir un accident amb la seva filla de 2 mesos en braços. Val? Va caure d'una hamaca i es va donar un cop. Va passar la nit i la nena... al dematí va aparèixer amb el cap inflat. Se'n va anar corrents a l'hospital i tenia una fissura cranial. I el metge d'urgències li va dir: escolti, vostè és una irresponsable perquè la seva filla podia haver mort aquesta nit. I clar, es va quedar planxada. Què passa? Quan ella va rebre aquest cop i es va despertar, tenia la seva filla al pit. Per tant, ella no sabia que la filla havia tocat a terra i no tenia cap senyal. Llavors, això és un error, però no és un error del que te'n puguis sentir culpable, perquè amb la informació que tenia en aquell moment no era raonable anar a un hospital. Amb la informació, la nena ha caigut a terra, has d'anar a l'hospital corrents. Sí? I el mateix passa quan hi ha les grans nevades i resulta que no han fet el sistema de no sé què. És molt fàcil, quan s'han quedat 200 cotxes en allà, dir que s'havia d'haver tancat la carretera, però amb les dades que tenies en aquell moment, no. I a vegades es passen per errors flagrants coses que simplement no teníem les dades.
És que això que es diu tu és fotut, perquè l'element de hagués pogut fer més per obtenir més informació rellevant és fonamental per sentir que l'error és responsabilitat o no. Però en realitat sempre un pot fer més per obtenir més informació. Sempre. Llavors és absurd, perquè sempre aquesta amiga teva podia pensar, bueno, clar, jo havia estat així, però jo podria haver pensat que... I llavors és un camí sense fi. Llavors és veritat que hi ha un límit, diguem-ne, que és molt borrós i és molt difícil d'afrontar, no?
Hi ha una altra cosa que crec que és interessant, que és l'escarni que es fa a vegades de l'error, no? Quan socialment, no, aquell que s'equivoca és assenyalat i se'n fa gairebé, no?
Tenim un president del govern que ens dona molts.
Però és així, jo crec que estem en una societat on hi ha molt escarni de l'error, no? És a dir, no només t'equivoques, sinó que aquell error genera una sèrie de converses i de reaccions que gairebé són humiliants, no?
Bueno, les xarxes, això, clar, ho han magnificat.
I tant, sense cap mena de dubte.
De totes maneres, en el cas del que ha passat, del que va passar ahir, no? Clar, no és un cas on s'hagi posat la vida d'una persona en joc ni res d'això, i això fa que hi hagi també molta mofa, no? O que fins i tot es prengui com una anècdota divertida, no? Jo m'he aixecat aquest matí i el primer que m'han dit és: ostres, mira el que va passar ahir als Oscars, no? I de seguida ho mires a internet i què ha passat, i això... O sigui, és una anècdota, no? En el fons, que farà que tothom se'n recordi de l'edició d'aquest any dels Oscars com per això, no? Per el que va passar.
A mi va semblar molt entranyable.
Sí, i mira què pensaven tots, que ens aixecaríem veient què s'havia dit del Trump, no? Que havia... I aquest suposo que estarà molt content, no? Perquè no li han tocat massa.
És veritat que és entranyable, però en la línia de la taula que estem fent amb vosaltres, hòstia, a mi em sembla que hi ha una pregunta rellevant, i és: com pot ser? No? És a dir, quan penses la maquinària que hi ha al darrere d'aquesta cerimònia, la de mesos i diners i personal destinats a aquestes hores per fer aquesta cerimònia, que és un programa de tele colossal que veuran a tot el món, global, etcètera, etcètera, no? Com pot ser que l'element clau de tot plegat, o un dels elements clau, que és aquell sobre, la litúrgia aquella que es coneix a tot el planeta, com pot ser
És que hi ha més d'un sobre. Perquè aquesta és la clau. Quan intentes controlar les coses al límit de tenir 3 sobres per si a cas, és quan tens la possibilitat de l'error. Si només hi ha un sobre, aquells sobres s'han de repartir. No pot aparèixer un segon sobre de l'actriu, de l'Òscar a l'actriu. Si apareix un segon sobre de l'Òscar a l'actriu, és perquè hi ha uns sobres de més, d'auxiliars, per si passa alguna cosa, i a vegades a l'excés de control et posa els elements perquè puguis cometre un error. Sí. I ja està.
Però fixeu-vos, el que passarà amb aquesta cerimònia, i és que aquests de Pricewaterhouse, què han dit? Obrim una investigació per intentar saber què ha passat. És a dir, però és que és això, quan hi ha un error, o sigui un amb un mateix internament, o si afecta més gent, etc, de seguida es desencadena un mecanisme de...
De reparació. Les tesis conspiranoides.
No, però és veritat que jo crec que necessitem, en el fons, necessitem respostes. Quan hi ha un error, necessitem gairebé una seqüència de causa-efecte per dir, ha estat això.
La incertesa és una gran font de patiment i de neguit, i saber què ha passat és quelcom que...
De fet, això passa molt amb els accidents, si us n'adoneu. Hi ha hagut un accident d'un autocar de no sé què. El primer que preguntem és, anava begut, havia dormit les hores, el vehicle havia passat el que havia passat, perquè si aquí hi ha alguna cosa que no s'ha fet bé, s'ha comès una negligència, un error, sembla com que ens tranquil·litzem una mica perquè veiem la relació causa-efecte. Si et diuen, no, és que tot estava correcte, és que el conductor havia dormit, és que ni anava begut ni drogat, el vehicle era nou, la velocitat era correcta, tothom anava amb el cinturó, els pneumàtics estaven bé, la carretera estava bé. Aleshores és quan ve una inquietud de...
Pot tornar a passar.
Exacte,
pot tornar a passar a vegades, a mi, no? O sigui, no
a vegades les coses passen i no hi ha una explicació...
Però és que, a més, quan algo molt desagradable passa... trobar un responsable alleujar una mica, perquè dius, bueno, això ha sigut algo que mira, se podia haver evitat, però ja sé el que ha passat. Però quan no saps res, llavors estàs com més desarmat, no? Dius, llavors pot passar qualsevol moment. No, jo vull que les coses passin perquè hi ha alguna cosa o persona que és responsable d'això, i si hagués estat com havia estat, no hagués passat. I simplement això no és veritat, no?
Però això inflaciona els protocols, perquè després tot... té procediments i procediments i procediments i rasca darrere els procediments. I per què això es fa d'aquesta manera, que és kafkiana? Perquè un dia hi va haver un error.
Perquè sempre se va fer.
En comptes d'assumir que un dia hi va haver un error, doncs ara, a partir d'ara, ho farem d'aquesta altra manera, que no provocarà aquest error, i en provoca uns altres.
Perquè tenim, a més, una idea una mica fantasiosa de que podem controlar molt més del que en realitat podem controlar. A psicologia també passa amb una situació que es diu la predicció autocomplida, que moltes persones intenten, per intentar evitar que no li passi una cosa, li acaba passant. Clar. Llavors, intento preparar tant una entrevista, tant, que quan arribo em quedo bloquejat perquè la tensió que m'he carregat és tanta. Doncs amb aquest tipus de situacions passa una mica així. Potser ara algú dirà, potser no haurien de posar el nom de la pel·lícula de l'actriu al mateix paperet o alguna... Algun protocol segurament generaran, i
això,
potser generarà un error.
Hi haurà un protocol segur.
Sí.
Hi haurà un protocol segur.
En el món de l'empresa hi ha molta tendència a intentar esquitxar algú altre en lloc d'assumir un error, tenint en compte que la conseqüència pot ser, per exemple, que et fotin al carrer?
Depèn molt, i ho veiem així, de l'estil de lideratge. Hi ha lideratges que toleren l'error i, diguéssim, no aniré a dir que el legitimen, però el toleren perquè forma part de que la gent s'arrisqui, i hi ha lideratges que van a buscar el culpable. En aquest tipus d'empreses, la gent xiula. I, a més, són aquests correus que van copiats a Déu i sa mare amb una valla al costat per dir, estava tothom copiat, i és a mi que no em pringuin. Això té molt a veure amb el lideratge. I l'emprenedoria i les empreses més modernes tendeixen molt a no cap ficar-se amb l'error, i les més tradicionals encara fan cases de bruixes.
També és veritat que es pot caure en l'altre extrem, que és aquella persona que cada vegada que s'equivoca el que fa és reivindicar el dret a equivocar-se. No, és que sóc humà, tots ens equivoquem, no? I dius, sí, d'acord, però ara anem a intentar, no? Sí o no, professor? És veritat o no?
Ja com, sí, perquè... Com... No, és que la gent confon que un té el dret a equivocar-se en que tingui el dret a no corregir-se. És veritat, tu tens el dret a equivocar-se, però el que no tens el dret és a cometre 5 vegades la mateixa equivocació. O sigui, potser la pots cometre, però la cinquena no és la mateixa que la primera.
Clar.
Llavors, sí. Per això, vull dir, l'error o el fracàs és una oportunitat per millorar o per corregir-te, però simplement per deixar les coses igual. I això, encara les societats que més estimen el fracàs com a element de millora, no estimen que no facis res després.
Clar, sí. Jo tenia un entrenador, m'encantava, l'equip de bàsquet, que quan fallaves un tir lliure, per exemple, no? I el tir lliure et quedava curt, no? Si el segon et tornava a quedar curt, et deia, hòstia, no, diu, aquí, torna't a equivocar, però equivoca't diferent, no? Mm-hmm. És a dir, si el primer ha anat curt, ja, val, el segon seria meravellós que anés a dins, però si no va dins, fot una pedrada o que se'n vagi a la dreta o a l'esquerra, però que no torni a anar curt, no? Hem de dir, equivoquem-nos, però anem variant,
no? Però que es noti que has fet alguna cosa per evitar aquesta errada, intentar corregir, que això és el que també es valora, no? Si tu veus que a més es persevera en l'error, al final dius, bueno, aquí n'hi ha alguna cosa que no està funcionant.
I el que sí que és cert és que està plegat d'anècdotes de que quan tu intentes evitar un error, però posant-li la consciència, t'hi vas de cap, però real, eh? Jo tinc una anècdota divertidíssima de la meva àvia. Nosaltres som família de nas gran, i un dia en un dinar de la família venia un senyor que tenia un nas espectacular, i la meva àvia va alliçonar tota la família dient, sobretot,
no
cap
res,
comentari de nas.
Eso es.
Però res d'això és tenir nas, o cap res, val? Bueno, el dinar va passar amb cordialitat i sense cap relliscada, i a l'hora del cafè, la meva àvia, que ja va dir, bueno, ja hem salvat la situació, s'acosta amb la cafeteria i li diu, una mica més de nas. Literal.
Linguae, o allò de, no pensis absolut en un elefant blau. És impossible.
Absolutament, no? Obsessionada, i li va deixar anar. I és que a vegades quan estàs tan concentrat, traiciona el subconscient.
Per acabar, deixeu-me que vagi un moment al terreny personal, en la mesura que vosaltres vulgueu. N'heu hagut de gestionar algun d'important a la vostra vida d'error? Us heu trobat en alguna situació on tot això que hem estat comentant ara, doncs, s'ha hagut d'experimentar i de gestionar? Sí? Fas que sí?
Segur, clar, seguríssim. La sort és que no m'ha deixat mella, no? Ja. I no el recordo com a traumàtic, però estic convençuda que he comès moltíssims errors i que els he hagut de gestionar, però és veritat que no el recordo especialment.
Per tant, no han estat molt greus, diguéssim, no? Han estat petits errors.
Potser no hi caic ara, eh? Però...
Sí, no, potser has fet neteja ben feta, no? Aquesta és l'altra.
Jo sí, consciència plena, i per això sóc molt curosa en fer escarni depèn de quins errors, perquè penso serà... És que hi aniràs tu. I en recordo des de confondre una cita en una presentació pública a fer coses a nivell d'empresa que tinguin conseqüències. I en sóc absolutament conscient, per tant, sóc molt respectuós amb l'error perquè jo sóc conscient d'haver-ne comès.
D'haver pres decisions que en diu conseqüències per terceres persones.
Errònies. I de no haver sigut especialment fustigat o castigat, i per tant jo crec que el d'ahir dels Oscars és divertit, i per tant barra lliure, i en altres coses que hem de tenir respecte perquè ens pot passar.
Sí, jo també he comès errors a més, a treballar en una universitat online, doncs, determinats missatges, que són coses que a més queden, i tu dius, ostres, això que havia d'estar penjat, no està, ho passes. Almenys el que sí que estava intentant és, com tu deies, intentar no cometre el mateix, no? Que sigui un de nou, i que sobretot també que siguin coses, dius, bueno, és que comets un error perquè t'estàs arriscant a anar una miqueta més enllà del que havies fet fins ara. Però sí, quan passa, no es passa massa bé, no?
Sí, bueno, jo, Rosa, he comès centenars, suposo, ara, algun especialment traumàtic, així. De gran no el recordo, no sé si perquè m'he dissimulat més, no ho sé. Però recordo de petit, sí, petits, aquest sentiment de culpa, de bé, coses tontes, no? Però pitjor que si hagués matat alguna persona de gran, no?
Uh-huh. I suposo que tots heu conegut, no? Com en tots els entorns n'hi ha persones que no s'equivoquen mai.
Bueno, jo vull...
Sí, són molt perillosos.
Eh? Jo vull contar una anècdota. Sí. Que la meva àvia... La meva àvia deia literalment... Que ella mai havia trencat un plat, no? Però no metafòricament, ella literalment estava convençuda. I una persona, no diré aquí, una persona molt, molt propera amb ella, després va tenir un problema greu de salut i, bueno, volia confessar-se, era una persona gran, i va cridar a un capellà, i quan va arribar el capellà li diu, pues no ho sé, jo l'he cridat, però la veritat no sé què dir, perquè jo no he fet mai res dolent a la meva vida, no? Llavors, sí, hi ha gent així. I...
Que creu realment que
sí,
no, eh?
Sí, sí. A mi personalment em preocupa, diguem-ne, quins gens porto, en el sentit d'aquesta idea, no? Pues sí, jo no faig res malament. I, bueno, suposo que es viu bé, però tu, no sé si els demanes.
no, és que ara m'ha vingut al cap una altra idea, vull dir, una altra situació que jo he viscut i que em sembla també molt, molt interessant. I és, jo recordo un dia una persona que estàvem en una dinàmica de relació, etcètera, i jo era bastant intervencionista, no? I en un moment donat es va girar i em va dir: deixa que m'equivoqui, sisplau.
Oh, que maco, no?
És a dir, allò, saps allò que estàs a punt de girar a la dreta quan és a l'esquerra, o, dic una tonteria, no? Allò, però que cada vegada que dius, hòstia, aquí potser es pot entrebancar, aquí, compte que si s'equivoqui, compte que aquesta paraula, no? De dir, o sigui, deixa'm que m'equivoqui, i després, si vols, parlem de l'error.
Aquesta és la reivindicació dels fills.
Sí.
La reivindicació dels fills, i tornem a l'origen de l'error, i han d'aprendre d'aquests errors, i si no cometen aquests errors, algunes coses no les aprenen.
No,
per tant,
triangle...
l'error té aquest avantatge.
I a vegades des de la bona voluntat absoluta, des de l'amor,
sí.
Intentes com anticipar-te de dir...
Perquè tu ja ho has viscut, i això ja ho he fet jo.
Que te la fotràs. Bueno, potser deixa'm
el
que me la foti.
No? No? De la sobreprotecció amb els infants.
Per exemple,
sí. No? Que fa que ells no assumeixin responsabilitats, no es desenvolupin, o... Sí, això.
O surtin després amb el jo mai m'he equivocat.
Clar. Clar.
Sí.
És que implica assumir una responsabilitat i no cal estar al davant de tots els focus de... O sigui, quan algú s'equivoca, assumeix aquesta responsabilitat, se li posa el focus amb ell, ho ha de gestionar, i això és... No pots delegar que tu gestioni un altre. Ets teu i t'apunten a tu els focus, no?
Però aquest acte d'amor o d'estima, o com li vulgui dir, d'intentar evitar-li això...
El patiment pot acabar provocant
persona,
més patiment a la llarga.
No? Portat a l'extrem pot ser de dir, hosti, bueno, ja sóc grandet o no, és igual, però ja n'aprendré, no? Però si no em deixes que passi, no? Entrem en una mena de cercle viciós, no?
Absolutament.
Manuel Armayones, Ferran Ramon Cortés, José Díaz i Raquel Moreno, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Ha estat un error.
No ha estat un error convidar-vos, més aviat al contrari. I gràcies a Warren Beatty i a la gent de Pricewaterhouse, perquè gràcies al seu error, doncs una conseqüència positiva ha estat aquesta taula avui al 9C. Gràcies, fins la propera.
Gràcies.
A RAC1 9C, amb Joan Maria Bou.